L'esport al punt. Edició vespre. Amb Òscar Fernández.
De seguida parlem del Barça i de l'Espanyol, però abans us volem parlar d'un dels protagonistes de l'última setmana, de David Meca. Que ha estat protagonista gràcies al seu intent de creuar sense descans tres vegades l'estret de Gibraltar. Hauria estat un nou rècord, però no el va aconseguir perquè va abandonar quan no havia completat encara la tercera travessa de l'estret. Tot i això, els temps parcials de cada trajecte són, com a mínim, sorprenents. Tot i el cansament, David Meca va fer cada cop més ràpid el creuament de l'estret i amb temps dignes de rècord del món. Per tot plegat, Robert Prat, bona tarda.
Bona tarda.
Hi ha molts dubtes sobre el paper de David Meca en aquest suposat rècord.
D'entrada, ell va tenir la gosadia de demanar que li homologuessin el rècord tot just acabar la prova, però això va ser quan va acabar la prova i va necessitar ser traslladat amb ambulància a l'Hospital de Ceuta. De fet, ell va arribar nedant a Ceuta, però, com explica Catalunya Ràdio, Rafael Gutiérrez, que és el president de l'Associació de Creuament Nedant de l'Estret, a Meca el van pujar a la barca.
Ya me indicaban que no garantizaban la seguridad, no solo del nadador, sino de las mismas tripulaciones de los barcos, y ya le dijimos que se subiera, que era imposible seguir.
Per tant, va fer la primera passada a l'estret bé, la segona també correcta, la tercera el pujant a la barca, però tot just quan estan a punt d'arribar a Ceuta, doncs millor que ens ho expliqui l'organitzador. Això és el que passa.
Una vez ya habíamos suspendido la prueba, o sea, ya la prueba como tal, como tercera travesía, no la íbamos a conseguir, luego, pues, como teníamos que ir para Ceuta, y ante, bueno, pues, la necesidad de llegar en Ceuta porque tenía previsto un compromiso y había acordado llegar a Ceuta, pues ya cuando fuimos hacia abajo y las condiciones del mar pues allí mejoraron, pues le dejamos que hiciera su compromiso que tenía, pero fuera ya de lo que es la prueba.
Meca ha canviat avui el discurs d'ahir i ha dit que intentarà de nou la triple travessia. Aquestes aparicions de Meca molesten a diversos sectors de la natació. Paulus Wildevoer, exentrenador de Meca i exdirector tècnic de la Federació Espanyola, diu que les seves accions només obeeixen a fins publicitaris.
El David és un showman i esto solo hace falta escuchar cuando él habla para introducir la travesía, que justo esta vez lo escuché. Y habla de olas de 6 metros y que los periodistas tienen que llevarse el chubasquero y que todos juntos vamos a vomitar y cosas por el estilo, ¿no? Esto es montar un show y un espectáculo para atraer la atención pública y intentar de esta manera de conseguir buenas sponsorizaciones.
I és que l'acció de Meca d'ahir d'intentar creuar tres vegades l'estret la qüestionen tots els experts que hem consultat. Esther Núñez és la gran especialista femenina en aigües obertes.
Jo penso que no és viable, o sigui, si s'ha pujat a la barca ha pogut passar, perquè si no nedava i la barca es continuava movent, doncs sí que és viable, però si hagués nedat tots els quilòmetres suposo que no, perquè acabar estàs més cansat i et costa més dels quilòmetres.
També ho veu improbable el gran especialista espanyol Diego Nogueira, finalista al Mundial de Montreal i novè als Mundials de Melbourne.
Por posibilidad sí que es, lo que pasa que es extraño ya que después de 8 horas de carrera, realizar un esfuerzo sobrehumano como es el de llevar ya 45 kilómetros o 40 kilómetros que llevaba recorrido, realizar la última pasada en menos tiempo, pues la verdad que es difícil. Es difícil porque el cansancio se nota mucho y en el agua las olas te van cansando más y te van consumiendo cada vez más. Pero la verdad que es raro y difícil.
Eugeni Ballarín és director tècnic de la Federació Catalana en Aigües Obertes. Ballarín diu que una gesta així no es pot fer per les condicions tècniques ambientals i que és lògic que Meca pugés a la barca.
Home, és possible, no, que passin coses d'aquestes perquè amb una durada tan llarga les condicions del mar canvien, es fa de dia, es fa de nit i, bueno, doncs és molt possible, no, que puguin passar problemes d'aquests així, doncs que a mitja travessa o a la segona o a la tercera doncs se't compliqui la situació del mar i de més, i la veritat és que és complicat poder trobar condicions bones durant molt de temps per poder fer un recorregut tan llarg en condicions doncs favorables, no?
La confusió del nombrós públic que l'esperava a Ceuta i que el va veure arribar ha provocat que molts mitjans validessin ahir el rècord de Meca, un rècord que va fer pujat a la barca. D'aquí que els temps no quadressin. La primera passada en 4 hores, la segona 4 hores i mitja i la tercera menys fins i tot que la primera, 4 hores menys 2 minuts, i és que la barca va anar ràpid.
Doncs aquí teniu la informació i l'opinió de gent que hi entén d'això de nedar en aigües obertes. Després les conclusions les traieu vosaltres mateixos.
L'esport al punt.
Schlecker!
Ei, Schlecker, la drogueria número 1 a Europa.
Schlecker!
Superofertes a Bajalis, la segona unitat a meitat de preu. Estalvia 1 euro comprant Nutristin. Estalvia 4 euros comprant Calgon 45 pastilles o gel de 2 litres.
Schlecker!
Vine i aprofita les nostres ofertes de venda per català.
Schlecker!
Hola, sóc en Roger Matas, conviaire d'Hostafrancs. Aquests dies buidarem més cops les papereres i escombrarem més vegades els carrers del barri. Però estem segurs que ens ajudaràs a mantenir la ciutat neta. Bon Nadal.
Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio. No hi ha color. L'esport al punt. Edició vespre. Amb Òscar Fernández.
Passa un minut de 3:15 del vespre. Els aficionats del Barça viuen avui entre la preocupació pel seu equip i la frustració provocada pel paper del Madrid. El Barça continua donant mala imatge, amb jugadors en una baixa forma alarmant i amb un debat estèril sobre si s'ha de jugar bé o malament, com si una cosa o l'altra fos garantia d'èxit. Però tant decebedor com el paper del Barça és, pels aficionats blaugrana, el del Madrid. L'equip blanc continua fidel a la línia de joc gris i avorrit, concedint moltes ocasions en contra, però guanyant gràcies sobretot a Casillas i a Van Nistelrooy. El partit d'ahir contra el Saragossa al Bernabéu, que va ser un clar exemple d'això, ha tornat a posar sobre la taula la suposada sort que acompanya el Madrid. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
Té el Madrid tanta sort com sembla?
Una mica, almenys. Com a mínim és l'opinió d'algun jugador del Barça i també d'algun jugador dels equips afectats per la suposada fortuna blanca. El Barça, els bons resultats del Madrid no els expliquen només a partir de la sort. Ningú no nega que el Madrid va ser superior al Camp Nou, però per Rafa Márquez, el Madrid d'ahir contra el Saragossa és el mateix que es veu des de la temporada passada i a qui acompanya sovint la sort.
Aparte tienen la suerte que llegan dos veces y las dos la meten, así que la efectividad que hay adelante también cuenta.
El Saragossa va tastar ahir la fortuna del Madrid. El segon entrenador de l'equip aragonès, Narcís Julià, encara no s'explica com el partit d'ahir va acabar, com va acabar 2-0 pel Madrid.
Bueno, nosaltres tampoc, no? Crec que si has vist el partit, la gent ha vist el partit, haurà vist un Saragossa que ha jugat millor que el Madrid, que ha tingut millors ocasions, però que inexplicablement hem perdut el partit, no? Evidentment hi ha motiu principal, hem estat encertats a cara al gol i que en Casillas ha fet un partit extraordinari, no? Però bueno, són aquells dies que et queda una mica cara de tonto.
Un cas semblant al del Saragossa, el de l'Almeria, tercera jornada, Madrid 3, Almeria 1. Amb 2-1 pel Madrid, l'àrbitre no xiura un penal clar i Casillas salva un gol que en Tartera era empat. El central de l'Almeria, Carlos García, que és de l'Espanyol, està segur que aquell dia la sort va influir. No sap si a favor del Madrid o en contra del seu equip.
Un penalti que no pitaron, sí. Pues en ese momento era el 2-2 y bueno, luego también una buena parada de Casillas, un remate de cabeza y tuve la sensación quizá de que a lo mejor nosotros tuvimos un poquito de mala suerte, ¿no? Pero lo que sí pues es eso, que el Madrid pues te das cuenta de que no necesita mucho para hacerte gol.
I potser el cas més exagerat. Sisena jornada, Getafe-Madrid 0-1 gràcies a un gol de Sergio Ramos, a l'única oportunitat de gol del Madrid en tot el partit. El Getafe va tenir 21 d'oportunitats de gol i de molt clares. David Balanguer, però, creu que més que la sort aquell dia la victòria del Madrid va arribar gràcies a un altre factor.
La sort del futbol és molt relativa, no? Va ser un partit doncs, que vam dominar de principi al final i bueno, mai saps si ets tu el que perdona o és per mèrit del seu porter, no? Però sí, és cert que aquell dia doncs, l'Iker va estar sensacional i va fer 4 parades pràcticament a bocajarro sense que semblava que no tenia cap opció.
Doncs us dic el mateix que amb me, que cadascú que tregui les conclusions que li sembli. No estem dient que el Madrid és líder només perquè té sort, però sí que la sort és un dels ingredients que fa que el Madrid a hores d'ara tingui aquest avantatge al capdavant de la classificació. Si ens centrem només en el Barça, els debats són uns altres. Un de recurrent és l'estat físic de Ronaldinho. La novetat d'avui és que continua malament. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
El brasiler continua sense entrenar-se i, per tant, tot fa pensar que dimecres contra el Sevilla, el Sánchez Pizjuán no jugarà la Copa.
Sí, no hi ha un canvi de tàctica de Frank Rijkaard, perdó, o una recuperació immediata de Ronaldinho, continuarà sense estrenar-se el 2008. No s'ha entrenat i ni s'ha deixat veure la Masia, i a falta de comunicat mèdic que digui el contrari, continua afectat per aquesta tendinitis rotuliana que arrossega des de l'últim entrenament de l'any 2007. En canvi, Oleguer ha fet una part de l'entrenament amb el grup, la primera, i aquesta setmana de rebre l'alta mèdica, mentre que Torella ja ha marxat per incorporar-se a la seva selecció, la de Costa d'Ivori, i a preparar la Copa Àfrica. Rijkaard pot donar continuïtat a Sevilla al partit d'anada de la Copa del Rei a una davantera amb Boyan, Giovanni i Henry.
Torella ja, doncs, que ja està amb la seva selecció per tal de jugar a la Copa Àfrica, pot estar fora aproximadament un mes, depèn de com li vagi a la seva selecció. El seu substitut podria ser José Edmílson. Tenim dades de com li ha anat al Barça amb Edmílson al titular?
Hem de mirar les dades de la temporada passada, perquè aquest ha estat lesionat tot el temps, només ha jugat un partit sencer. Mirant els seus números, queda clar que va convèncer Rijkaard per ser el migcentre titular habitual. L'escollit d'inici la temporada passada era Thiago Mota. Va jugar la Supercopa Espanyola i també l'Europea, però a poc a poc Rijkaard va anar apostant per Edmílson. 21 partits de Lliga titular. Edmílson, 3 a la Champions i 5 en Copa. La majoria de migcentre per davant dels centrals, Puyol i Márquez o també Thuram. Al final de la temporada, però, l'aposta de Rijkaard per jugar amb els tres petits al mig del camp, Xavi, Deco i Iniesta. I finalment, la lesió d'Edmílson al genoll el van apartar de les alineacions titulars. Rijkaard ha contemporitzat el retorn d'Edmílson aquesta temporada. Fa setmanes que s'entrena amb el grup, però no va tornar fins al partit contra l'Alcoià. Edmílson és un perfil ben diferent de Touré i Eia. L'Ivori aporta potencial físic i Edmílson, col·locació i visió de joc. Els ha analitzat Rafa Márquez, un altre dels candidats a ocupar la plaça de pivot defensiu.
Y allá es más fuerte físicamente, le da más solidez al equipo, y bueno, Edmílson ya lleva tiempo que no ha jugado y que bueno, tiene que volver a retomar el nivel futbolístico, y desde luego que la calidad la tiene, ya lo ha demostrado también, y bueno, esperemos que pueda retomar un buen nivel para poder estar ahí en de pivot.
Doncs això és el que fa referència a l'actualitat del Barça. Falten 8 minuts per arribar a les 8. Parlem de l'Espanyol, que és l'equip de moda. Els de Valverde ocupen la tercera posició a la Lliga, un punt del segon i cada cop a més distància dels equips que estan fora de la zona europea. A més, l'equip fa 14 partits de Lliga que no perd, 16 si n'hi afegim 2 de la Copa del Rei. La imatge és molt bona, amb bon joc i amb gols dels blanquiblaus. Els pericos estan gaudint d'una de les millors èpoques del seu equip els últims anys. Albert Benet, bona tarda.
Bona tarda.
Sabem si l'equip de Valverde té alguna cosa especial que expliqui aquest magnífic rendiment en aquesta temporada?
Diuen els adversaris que és una suma de factors, però que el més important és que l'Espanyol juga com un equip, que té jugadors determinants que estan en el millor moment de la seva carrera i que l'estil d'Ernesto Valverde ha aconseguit tenir un segell propi, un futbol molt directe, molt vertical, en què els jugadors tenen molta facilitat per arribar a la porteria contrària i generar ocasions de gol. Així ho destaca el davanter català del Depor, Joan Verdú, que s'ha enfrontat a l'Espanyol en l'última eliminatòria de la Copa del Rei.
La veritat és que amb nosaltres a Copa i dels últims partits que també l'he pogut veure, doncs sí que és veritat que quan estan en forma els de dalt, doncs sembla que l'equip pugui inspirar qualsevol cosa. No? És un conjunt, no? No farien res els de dalt si els d'enrere no estiguessin al 100%. Jo crec que hi ha una combinació molt bona tot el que és defensa-atac i aquesta compensació que hi ha pues, és el que els ha donat pues, aquests bons resultats.
Narcís Julià, el segon entrenador del Saragossa, també va poder comprovar el bon moment de l'Espanyol a la 15a jornada de Lliga, tot i que el resultat a la Romareda va ser finalment d'empat a 3.
El més complicat amb un equip és trobar l'estil de joc i adaptar-se als jugadors que tens. No? Jo crec que això l'Ernesto en Valverde ho ha fet a la perfecció, s'ha pogut conjugar una barreja de jugadors amb una mateixa idea, però amb unes característiques individuals diferents i amb una qualitat individual, alguns d'ells, important, i en un moment de la seva trajectòria esportiva podríem dir que dos millors, no?
De fet, si l'Espanyol manté les estadístiques brillants que aporta ara mateix, acabaria la Lliga amb 76 punts. Són els mateixos punts que van aconseguir l'any passat el Madrid i el Barça i que van donar el títol al llavors equip de Fabio Capello. I són uns números que garanteixen plaça per a la Lliga de Campions. Si l'Espanyol segueix amb els mateixos números, té, atenció, un 90% de possibilitats de ser o bé campió de Lliga o bé subcampió, si fem cas de les classificacions i de les estadístiques de les últimes 10 temporades.
Doncs veurem si feien els números t'acaben donant la raó, no? Però m'ha semblat molt 90% de possibilitats de quedar entre els dos primers, si manté el ritme.
Sobretot si fem els càlculs dels 10 últims anys, les 10 últimes lligues en què hi ha 38 jornades de lliga
i 3 punts per victòria.
Doncs veurem què és el que passa. Així és com veuen l'Espanyol des de fora. Des de dins els jugadors mantenen els peus a terra. Els pesos pesants del vestidor mantenen el discurs prudent sense voler que el triomfalisme, que sí que regna a l'entorn, passi a dins del vestidor, no?
El davanter Luis García, un dels jugadors amb més pes específic del vestidor, admet que l'equip està en un gran estat de gràcia, però deixa clar que no es poden relaxar i adverteix que també arribaran moments dolents durant la temporada i que quan arriben aquests mals moments han de ser forts per superar-los. Luis García assegura que els equips cada vegada respecten més l'Espanyol i que a Catalunya no tot s'acaba amb el Barça. L'Espanyol també hi té molt a dir.
Per a mi l'Espanyol és un grande ara mismo. Por la clasificación, los equipos y por el fútbol que estamos haciendo, como el Sevilla hace el año pasado y hace 2 años, los equipos te tienen más respeto, pero bueno, el respeto muchas veces te lo tienes que ganar tú en el terreno de juego y haciendo bien las cosas. Entonces creo que el Español se está ganando un respeto, y lo que es más importante, que la gente se va dando cuenta, y en Cataluña también, que exista algún equipo más, ¿no?
Luis García, però, rebaixa l'eufòria dels més optimistes i nega que l'Espanyol s'hagi guanyat ser candidat al títol.
Creo que es una locura decir eso. Creo que los candidatos sabemos todos quiénes son. El Español es un equipo que está trabajando día a día para intentar estar lo mejor posible y estar en puestos privilegiados como estamos ahora mismo. Entonces, ahora mismo no queremos hablar de eso, porque eso es ahora mismo una locura.
Jarque i Rufete continuen lesionats, estan descartats per al partit de Copa de Bilbao de dimecres. Kameni ja ha marxat amb el Camerún per concentrar-se i disputar la Copa d'Àfrica.
A la segona divisió, Javi López ha deixat de ser entrenador del Nàstic. Encara no hi ha confirmació oficial, però els directius grana ja estan treballant en la contractació del seu substitut, que tot apunta que serà César Ferrando. Anem a Tarragona. Carles Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quan s'oficialitzarà tot plegat?
Doncs, si no hi ha cap sorpresa d'última hora, serà demà al vespre, després de la reunió setmanal del Consell d'Administració del Nàstic de Tarragona. Avui, però, tot i que sigui de manera oficiosa, Javi López ha deixat de ser tècnic del Nàstic. Durant tot el dia hi ha hagut reunions o contactes entre els membres del Consell que ja donen per acabada l'etapa de Javi López i ara s'entren en buscar un tècnic que ocupi el seu lloc a la banqueta. El més ben situat és César Ferrando, extècnic de l'Albacete, on va coincidir, per cert, amb l'actual director esportiu del Nàstic, Ricardo Resta. Si finalment es confirma la seva incorporació, Ferrando dirigirà el seu primer entrenament dimecres, ja per preparar el pròxim partit de Lliga diumenge al nou estadi contra el Tenerife. Recordem que Javi López es va incorporar al Nàstic al començament de temporada, al capdavant d'un projecte que tenia com a objectiu la tornada a primera divisió i que, ja sigui per errades o per mala sort en moments puntuals dels partits, ha arribat gairebé al final de la primera volta amb el seu equip a 3 punts de la zona de descens i després de 7 jornades sense conèixer la victòria.
Gràcies, Carles. Falten 2 minuts per arribar a les 8 del vespre. Tot i que el Nadal ja s'ha acabat, el calendari continuen els partits amistosos de seleccions catalanes. Avui tenim un altre exemple, les instal·lacions del Reial Club de Polo de Barcelona, on les seleccions femenines de Catalunya i Rússia d'hoquei herba juguen des de 2:15. Oriol Rodríguez, Polo de Barcelona, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Com va el partit?
Doncs mira, està guanyant Catalunya per 2-0. Queden 12 minuts per arribar al final de la primera meitat i de moment domini clar de la selecció catalana. S'ha avançat al minut 9 gràcies a un penal estrou transformat per Maria Romagosa. Al minut 17, Esther Termans ha transformat una bona jugada individual. Catalunya, tal com diem, està passant per sobre de la selecció russa, que ha allargat uns dies la seva estada a Catalunya, ha participat al torneig de Reis del Polo, torneig d'hoquei herba, i està aprofitant per enfrontar-se avui a la selecció catalana plegada de jugadores internacionals.
Doncs de moment Catalunya guanya 2-0. A Catalunya Informació i a Catalunya Ràdio continuarem pendents d'aquest partit. Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Montserrat Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Mundial de Fórmula 1 escalfa motors. Ahir vam veure el nou Ferrari, avui el nou McLaren.
Doncs sí, hem presentat aquest nou monoplaça. 150 enginyers han invertit 14.000 hores de treball per crear l'MP423, amb què Lewis Hamilton i Heikki Kovalainen competiran. Hamilton, que justament avui compleix 23 anys, assegura que tindran igualtat d'oportunitats tots dos corredors. Pere Martínez de la Rosa continua com a tercer pilot de l'escuderia anglesa.
I avui Ferrari, ahir va presentar el seu nou cotxe, avui l'han posat a rodar.
Doncs sí, ja han fet les primeres proves al circuit de Fiorano, prop de Maranello. Kimi Raikkonen, actual campió del món, i Felipe Massa seran els encarregats de portar els monoplaces de l'escuderia italiana.
I avui s'ha presentat una d'aquelles proves tradicionals al calendari. Quan arriba el fred i la neu, arriba la Pirena.
Doncs sí, s'ha presentat al centre de Barcelona, al costat de la catedral. 600 gossos repartits en 43 equips de 9 nacionalitats diferents participaran en aquesta 18a edició de la Pirena, que s'engega el pròxim dia 19. Surten del Pirineu Aragonès i passen per Andorra, França, i acaben el 2 de febrer a la Molina. Les previsions de neu a la muntanya són de moment bones, no hi ha d'haver cap problema. L'any passat recordem que es va haver de suspendre perquè no hi havia neu, i Josep Domingo intentarà revalidar el primer lloc aconseguit en l'última edició en la modalitat de trineu, la txeca Jara Porubska en la modalitat d'esquí Jòring.
Doncs amb la Pirena posem el punt i final a l'Esport a punt vespre. Són les 8, gràcies, bona tarda.